fan un mundial de 24 seleccions, que és el model, i una mica l'embrió de tota aquesta història és el Mundial d'Espanya.
Sí, però
fixa't en una història al·lucinant, que és que el 78, al Mundial d'Argentina, hi ha un segrest de dos ciutadans brasilers, amb la dictadura de Videla, i Avelanche intenta mediar, perquè aquests dos, que a més un era familiar seu, i Videla els acaba alliberant amb una promesa, perquè hi havia països que estaven intentant boicotejar el Mundial. Diu, però m'has de donar la paraula que el Mundial es farà a Argentina, i es fa, i el guanya Argentina. I Videla està a la final.
Amb una golejada al Perú.
Que la UEFA i la FIFA, en aquest cas, perquè organitza els Mundials, ja des de fa bastants anys, molts anys, ha vist com moltes... Com tota l'economia mundial...
Però fixeu-vos.
Que hi ha negoci en determinats aspectes.
No és només negoci, és política.
No, sobretot és negoci, perquè tu a partir del negoci manipules el que calgui.
Qatar, ara quan, sí, quan Qatar soborna la FIFA perquè facin el Mundial allà, que ja que es pot dir així obertament, perquè és que ho han reconegut, diguem-ne, i el Departament de Justícia dels Estats Units ja ho va dir, que havien sobornat Rússia també abans, per ser el darrer. Mm. No ho fan per guanyar diners. Qatar no vol guanyar diners. Qatar el que vol...
I vol negoci
tenir,
de futur, no basar-se només...
El que vol és tenir poder tou, que és el que li dona... Però a més és que tenim un exemple...
Que és el mateix que aconsegueix amb Al Jazeera.
Exacte, el mateix que aconsegueix amb Al Jazeera. I que és el mateix que va aconseguir Rússia en el seu moment. Però fixeu-vos el que ha passat amb Rússia. És molt interessant, perquè a més a més ja havia passat abans, amb Videla, per exemple, és claríssim, van fer un mundial a Argentina en un moment on estava el més dur de la dictadura. Mm. Però si és el que ha passat en Rússia, fa el mundial, fa 4 anys...
I l'Olimpíada d'hivern, eh?
I en Sochi. I després, en Sochi, a més, que és molt, molt a prop, on estan ara caient bombes. I després, el que fan amb això, el que fan amb aquest poder tou, és convertir-se en els dolents de la pel·lícula a nivell internacional, que és una cosa que pot perfectament passar amb Qatar. Qatar té uns problemes, tremends problemes polítics en la regió, Vull dir que tot això, el que fan és agafar aquest poder tou. I això que li dona... És exactament... O sigui, qui vol guanyar diners amb això és la FIFA. Són els tios que dirigeixen això, són els corruptes, i que l'intercanvi és diners per poder polític.
Però és que, Arturo, hi ha una cosa que és encara més... que hem de tenir-ho en compte. Qatar és Qatar, però totes les empreses que subcontrata són italianes, són franceses. Llavors, de què estem parlant?
Antonio.
Vale. El tema del soft power de Qatar... és molt interessant el que està passant. Això és una mica un desviu, El que està passant en el Golf Pèrsic, perquè a més cada un d'aquests petits emirats ha agafat una política diferent.
Correcte.
Per exemple, Emirats Àrabs Units ha optat per ser una potència militar brutal, i té una indústria militar brutal. Qatar ha optat per soft power.
Sí.
Aràbia Saudí se'l vol menjar. És a dir, el joc és molt divers i molt més fi del que són tots una sèrie de mirats, tots iguals. És una zona de conflicte entre ells, molt, molt...
I Qatar el que vol ser és la més amiga dels occidentals.
La més amiga ha optat per això.
Per això.
Frivolitat. Totes les investigacions que hem dit ara, no? I l'únic mundial net és de l'únic país que el futbol no li interessa a ningú, que és Estats Units.
Bueno,
espera't.
Ja no. Relativament.
No. És a dir... Les investigacions a la FIFA l'ha fet als Estats Units, perquè, en fi, no li implica cap imaginari nacional.
No.
Ara, la NFL, hi ha una quantitat de morts per qüestions medulars i no sé què, però això no es toca perquè és el seu imaginari.
Clar.
I les corrupcions a les lligues de béisbol no es toquen perquè és el seu imaginari.
Però això és hipocresia, evidentment.
Què?
Això és la pura hipocresia.
Bueno, això és que...
Per això jo deia que Infantino té raó.
És que no només...
El que passa és que no pot dir Infantino.
Deixa'm acabar. Que no només és política, és que és,
és
construcció social, és imaginari nacional.
Exacte.
És a dir, Estats Units pot investigar la FIFA perquè ni li va ni li viene, perquè és una cosa que li diuen soccer.
Sí.
I finalment...
És més, perdona, també hi ha la lectura que el Mundial de Qatar havia d'anar als Estats Units.
Sí,
que hi ha una mena de...
Anem
a apretar una mica.
I finalment, sobre el discurs d'Infantino, m'ha cridat molt l'atenció com ha utilitzat allò que es diu ara una retòrica una mica woke.
Sí.
Saps què vull dir?
Mm.
És a dir, la victimització.
Mm. Sí.
Jo he estat víctima pel pèl roig, ergo,
Jo soc
els jeques, no? Els jeques, el ser víctima tinc dret a salvar un jeque. Clar, no té cap mena de lògica.
No té cap sentit.
Però és la manera en què estem parlant i argumentant actualment en qualsevol tema.
Sí, sí.
És
sí,
a dir,
sí,
tu t'arrogues ser víctima de qualsevol cosa
ja
com a argument
dret,
per tercera cosa.
A qüestionar
que això, en una conversa de bar, pot ser més o menys ridícul o pot tindre un recorregut, però portat a l'extrem dels 6.000 o 8.000 morts i Qatar, és una cosa que rinyola d'una manera espectacular. No? És que com jo, de petit, era pèl roig, doncs em sento ara... Per cert, he mirat a la Wikipedia, no és com ho sàpiga, si parla àrab i la seva dona és libanesa i viu a Qatar, és a dir, que almenys una mica àrab sí
una
que
mica catarí sí que és.
Aquí sí que és,
una mica
perquè
succeït,
parla àrab fluid.
Jo pensava que només era per parlar...
Jo també ho pensava...
Per la billetera, perquè clar,
Wikipedia,
és,
no,
és
perquè,
el que pot coincidir
fet,
el president
sortir,
de la FIFA.
Dic ell no, però va sortir perquè va sortir el cap de premsa de comunicació, el director de comunicació de la FIFA just després, el Brian Swanson, i va dir, bueno, ell no, però jo sí, ja estem aquí, el privilegi de l'home blanc.
El gran problema de la FIFA amb aquest Mundial és que al final és cert, tots som hipòcrites i tots ens en passem un Mundial a Rússia i unes Olimpiades a la Xina perquè
i
el que
Messi,
ens agrada és l'esport.
I Messi estafador fiscal.
Exacte.
I tots callem.
El problema és que el Mundial a Qatar és tan porno que els obliga a fer-ho al novembre.
És molt porno, sí.
Els obliga... No.
Sí, sí.
Perdó.
S'han passat.
És novembre, és estadis amb aire condicionat, és per a totes les...
Per tant, que estem dient que podem ser hipòcrites, però una mica.
Una mica.
Una mica hipòcrites,
però no molt.
Has de tenir molts diners per permetre violar tant els drets humans.
Sí, sí, sí.
I aleshores, al final, ha tensionat tant, fins i tot, les estructures del negoci del futbol, els horaris de futbol, són uns horaris de merda per la tele.
Sí. Que se consiguen efectos sin que se note el cuidado, però aquí se nota el cuidado, la maquinària, la tramolla i tot.
No? Que jo crec que el que ens hauríem d'estar preguntant és...
Com hem arribat, com hem permès això, també?
Per què no hi ha cap selecció europea que vamos tan con el farolillo de som els més respectuosos dels drets humans, que no hagi renunciat
a anar-hi.
Falta Pol Reina.
I si alguna hi hagués renunciat, si no haurien d'haver caigut tota la resta.
També és veritat, sobretot la qüestió de la hipocresia, és que és impossible... cap tipus de celebració d'esdeveniment internacional sense que no hi hagi una crítica. Clar, és que a tot arreu, literalment a tot arreu, hi ha una crítica per fer. Gran. En el cas de Qatar és enorme, no? Però és que o sigui...
Jocs Olímpics a Pequín.
Home!
Què hem de fer?
Sí. Jo dic que no sembli que estigui dient que...
No,
però s'ha de fer. És que el problema és que la crítica pot ser absolutament i literalment a tot arreu.
I de la mateixa manera, Xavi, no, de la mateixa manera, llavors ens posem a la nostra pell com a ciutadans. Quines coses comprem?
Posant recordeu els Jocs Olímpics de Moscou 1980, va haver un boicot per la invasió d'Afganistan i mig món no va anar. Eren dos blocs, llavors. Era molt més senzill. I després, a Los Angeles 84, el bloc soviètic va fer una cosa...
Acabo només amb una cosa, per intentar exemplificar amb potser una comparació que no té molt... Héctor Bellerín li van donar un premi divendres.
Sí,
i va
però...
sortir i va dir estic trist per no anar al Mundial, però no sé si hagués pogut aguantar la meva esquena...
Però una vegada no vas,
500...
ho pots dir.
Quan no vas,
clar. Per això ho dic.
No ho sé.
Aquest
nano no sé ni qui és,
però... és la contradicció de tots els que estem aquí, de tots els que ens escolten, de tots els que cada dia consumeixen, decideixen...
Vull dir que si Enric et truca i diu, Bundó, te vienes a Qatar, calientes...
Jo li diria, mejor que no vayan. Para ti.
Hi ha una campió
central rompedora.
Però
hi ha una cosa que sí que és veritat, sobre el tema de la hipocresia, i jo crec que és important tenir-lo clar. És a dir, jo a vegades truco a Globo a casa i no li dono un parell d'euros, i peco. Peco, això és un pecat. Però no és el mateix pecat que tenir, que si tingués un esclau a casa. Sí, vull dir que
hi ha nivells.
Que hi ha nivells. I que des del punt de vista de la hipocresia no és el mateix...
Tu ets l'esquerra i tens un iPhone.
No és el mateix fer un Mundial a Qatar o a la Sud-àfrica de l'Apartheid que fer-lo a una Espanya que podia tenir problemes polítics o a una Itàlia que podia tenir problemes polítics.
Però els Jocs Olímpics a la Xina, sí? Clar. Són comparables o no? Perquè no recordo que el nivell, de crítica que va haver-hi...
És difícil comparar. Jo crec que Xina és un sistema que té moltes
coses
a criticar i que el Mundial té moltes coses a criticar. Però hi ha una qüestió que és... I amb això acabo, Hi ha una cosa que sí que és molt interessant sobre el tema aquest de la hipocresia, que és que, ojo amb les cobertures que estem veient també de molts mitjans a la mateixa aquí, a Espanya, a molts llocs. És a dir, a Espanya... El segon fons sobirà internacional és el fons qatarí. Sí. I està ficat en moltíssimes empreses que posen molts diners en molts mitjans de comunicació, alguns mitjans de comunicació fins i tot tenen accions, una part important de les seves accions. I en empreses, i en anunciants, i en tot. Ojo, perquè és molt curiós que estem fent una crítica, i jo crec que s'està fent una crítica en alguns llocs important, avui estem aquí parlant, però en altres llocs no s'està podent fer tanta crítica, precisament perquè són una gent que té molts diners. Per tant, això que deia, pots violar molts drets humans si tens molts diners.
Sí, absolutament. I jo crec que, a veure, parlàvem abans de renúncies i no renúncies. Vam veure el cas d'una campiona d'escacs express, sí, que va renunciar al campionat mundial. Aleshores penses, bueno, si aquesta dona...
Aràbia Saudí.
Perquè se celebrava Aràbia Saudí. Si aquesta dona té aquesta dignitat, senyors que guanyen milions i milions i milions i milions, no poden renunciar a un milloncete? Clar, després veiem, sentim les converses de Rubiales i Piqué i dius, vale, és igual, deixem-ho córrer.
Hi ha caigut la consciència.
Però pensem que Qatar va agafar el Barça com a emblema.
Sí. I us va donar de baixa això.
Hagués fet el mateix que ha fet amb el PSG. Passa que es van trencar les negociacions.
De fet, part de la
cosa... Però ara el Barça seria l'emblema de Qatar. Atenció, eh?
L'acord és a canvi, em comptes el PSG i li poses tots els milions del món.
O Emirates o Turkish Airlines.
En tot cas, jo vull fer una cosa. Acaba tu, perquè...
No, molt ràpid, molt ràpid. Reflexió com, excepte les Olimpiades ara de Jocs Olímpics de França, a París, cada vegada més candidats d'aquesta mena de béns són països autocràtics, per dir-ho d'alguna manera. Perquè els països democràtics tenen més controls, guanyes menys diners i, a més, necessites menys aquest soft power. Llavors, anem lliscant cap a que esdeveniments esportius siguin patrimoni de països molt lletjos.
No, però també
políticament.
Per ampliar mercats. Llavors, per ampliar mercats, també, clar.
També, no, i perquè tenen més necessitat, Kazajistan té més necessitat de fer-se sentir en el món, que no pas als Estats Units, que té altres soft powers per entrar.
L'esport s'ha utilitzat per
blanquejar... Llavors, si l'esport llisca cap aquí... En pararem en algun moment?
L'esport professional?
Espera't, la pregunta és...
Pararem?
Si és que cada Jocs Olímpics siguin països cada vegada més lletjos políticament, pararem en algun moment?
Dependrà, un mundial,
dels ciutadans
mundial, no?
De cada país.
No, explico. Total, si al final dius Jocs Olímpics
a
Corea del Nord...
Bueno,
acaba, Iba.
El que volia dir és una mica
més... Avui què us passa? Que ho heu esmorzat? Però clar, us han portat aquí pasta. Esteu disparadíssims. Esteu com les criatures abans de dormir, que els dones una xocolateta i sembla que poden fer la marató de Nova York.
L'esport sempre porta les pitjors publicitats. L'alcohol, el tabac, el joc, i els hi van prohibint. Vull dir, al final, l'esport és una bandera d'infiltració brutal.
L'esport no és sa, és una cosa...
Bueno, això, algú m'ho hauria de demostrar, que sa. L'esport també se surt.
Un minut i mig. De l'esport també se'n surt. Un minut i mig i un quart, doncs, un moment.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Hola, aquest és el Black Friday de Movistar, que no és com la resta, és millor. Perquè si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren, te'n donen diners o t'ho descompten d'un dispositiu nou que escollis. És bo per tu i és bo per al planeta. Informa-te'n a les botigues Movistar.
Platos limpios cada dia. Like a Bosch. Sin derroche de energía. Like a Bosch.
Diu Like a Bosch. Aprofita la promoció de fins a 200 euros de reemborsament en una selecció d'electrodomèstics Bosch. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Ei, on veurem el Mundial?
Jo no em vull perdre ni un partit de Messi.
I França amb Benzema i Mbappé, què?
Tothom tranquil. Amb el Club Vanguardia tinc tot el Mundial per només 14,99 € amb Gol Mundial.
De debò?
Sí, m'he descarregat el meu codi a clubvanguardia.com i he aprofitat el 25% de descompte. Però les cerveses les poseu vosaltres, eh?
Oh,
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres, vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Un quart d'11 del matí. Per cert, ja per rematar tot el tema del futbol i de Qatar, d'aquí una estoneta passa pel Via Lliure Oleguer Preses. Fa dies que no el sentíem. Doncs està muntant una escola de futbol a Sabadell. Bueno, la té muntada fa temps. I, evidentment, li parlarem de Qatar amb ell. Deixa'm acomiadar també la Mar Poyato, que és a Qatar. I va fa un... Pobre! Sí, clar, d'haver-vos estat escoltant tota aquesta estona, no? Deu tenir l'orella com un bistec ara mateix. Mar...
I la veu?
No sé, vols... Sí, pobre, la veu li hem deixat que reposés. Vols fer algun apunt més? Des de la distància.
Sí, ara comentàveu, no, he estat escoltant atentament, tot el que dèieu.
Apuntàveu
tota aquesta relació de Qatar amb els diferents països. Només us, mira, faig un apunt més per si voleu interpretar. A la FIFA Fan Festival, que és on ara marxaré, perquè aquesta tarda passaré, no?, tota la tarda al FIFA Fan Festival, hi ha alguns estands de països per promocionar el turisme. Jo n'he vist tres, que són els que m'han... aquests tres són els primers que he vist, però és que m'han cridat l'atenció. Un és els Estats Units, que a més tenen un xiringuito bastant gran i es dediquen a fer activitats durant la tarda vespre amb els joves, jocs, per promocionar tot el que és la cultura nord-americana. L'altre és Corea i l'altre és Turquia. Són els tres primers que he vist d'estants, de països, que promocionen el turisme aquí a Qatar.
Doncs ja està, fet l'apunt. Claríssim, vols dir alguna cosa, Iva, perquè obres els ulls com a taronges? No,
no, no, no.
Està tot dit.
És curiós, Turquia.
Gràcies, Mar, una abraçada, fins ara.
Una abraçada.
Passen dos minuts d'un quart d'11 del matí, com que ens queda un quart d'hora de mal comptat de tertúlia, i després anirem amb l'Oleguer Preses, us volia fer un parell de preguntes sobre el tema Twitter. Què? Uf, què?
No, que ve, un altre dia sense política catalana.
Vols que pregunti?
No,
que tregui la política?
No toquis.
No provoquis.
No, que un dia que sortim bé d'aquí...
La setmana que ve ja hi haurà tema.
Ai, molt... Bueno, sí, ja, però jo... Sí, està ja, molt dolgut, Antonio Baños m'explicava ara...
Estan relaxats, estan...
Perquè diu que... Això és veritat, això que diré és real.
No esguerris la teva carrera amb el que diràs.
I a més té poder, com per exemple.
Sí, soft power, Baños.
I deia, home, a mi em fot molt perquè mai no he tingut milers de res i que em treguin tots els milers de seguidors que jo tinc. Això estava dient,
sí, sí, és veritat.
La Marta Peirano ho explicava.
No he tingut mai milers d'euros. No, centenars de milers d'euros. Ni centenars de milers de metres quadrats.
Hi ha molta gent que s'ho ha après, hi ha molta gent que està com...
Ni centenars de milers. D'anys.
Jo tenia una audiència.
Perquè és la cobdícia del follower, no?
Sí. Escolta, la cobdícia. Que l'he guanyat jo. Tu quan surt a l'EGM...
Sí, clar, perdona.
Quan surt a l'EGM diu... Hola, som líders.
Vaja, un moment.
Som líders al cap de setmana. Igual diu la cobdícia de l'oient.
T'estàs posant la... Perdona, t'estàs posant la vena capitalista del follower de Twitter.
Si m'he cobrat un duro.
Me'ls he guanyat jo. Venint de baix.
Perdona, a Twitter està Donald Trump i Baños.
Molt bé, Baños. Això és l'esperit...
He perdut tot el meu prestigi social a Twitter.
L'esperit liberal,
He perdut tota la meva credibilitat allà. Almenys tindrà 100.000 seguidors.
No, però escolteu,
la Marta Peirano...
Peirano deia una cosa...
Felicitem,
que... Baños, que és que, per exemple...
Feliciteu-me a mi pels...
La persona que ha fet un comentari i que després un ministre, una ministra, o algú molt important, ha fet un retuit i li ha donat la raó a una persona, diguéssim, més o menys a un ciutadà a mig, per dir-ho així, llavors que sí, que és veritat, té un punt vanidós de dir, home, sí, m'han fet cas a una xarxa on hi ha moltíssima gent...
Ara, és que tinc temps lliure.
Si ho tanquen, si canvia, hi haurà una altra cosa. Per tant, estem adaptant. I també és veritat que Twitter no és ben bé la xarxa...
Però un moment, qui ha dit que ho tanquen?
Podria tancar-se, perquè s'ha parlat molt... Sí. I fins i tot Nadia Calviño va dir, ja veurem si el govern espanyol decideix... Sí, sí. Home, és un tema que està en el debat
sobre
públic.
Això. Crec que ningú està disposat a renunciar a aquest mini soft power que pugui tenir.
No, clar.
Inclòs Nadia Calviño.
Jo hi ha dies que...
L'has aconseguit, clar.
Quan tens 207.000 seguidors, tio?
No, 207.900. O sigui, estic...
No te'n deixis ni un.
2.000... Sí, 207.900.
207.900. Escolta'm, m'ha interessat l'article d'en Bracero a La Vanguardia per una cosa que és un problema més general, si em permeteu, que és que potser tancar no, però amagatzemar les dades, tindre el registre de tot Twitter, això és tan gran servidors que costa molts diners.
Sí.
Llavors, el problema és que esborrin la memòria de Twitter. Bueno, el gran problema que tenim amb la societat contemporània és que tota la nostra memòria no està ni en papers, ni en arxius, ni en documents, ni en res. Està en mans privades d'uns servidors que, si és rendible, són capaços d'esborrar tot el segle XXI.
Evident. Els problemes del segle XXI.
Qui diu Twitter... Twitter és una hemeroteca, ara la fent.
Ui, tant,
més enllà de les tonteries que diem nosaltres.
No s'entendrien moltíssimes coses polítiques, no s'entendrien sense Twitter.
Ara imagina't... No, ara imagina't... És a dir, que un senyor diu, agafo la biblioteca de l'Alexandria i la cremo perquè no em surt rendible.
Quina que li hauria.
La van cremar.
Cosa que van fer, cosa que van fer.
Imagina't. No, però que ho faci voluntàriament. Llavors, aquí hi ha un problema perquè...
Banyos, acabes de fer un titular tremendo, eh? Twitter, la biblioteca d'Alexandria del segle XXI.
Perdona, pues, o el mercat de Calaf, com li vulguis dir.
Bueno, és el mateix.
Bueno, entre una cosa i l'altra. Però m'explico, no és només el problema de Twitter, sinó és el problema de moltíssimes transaccions i informacions que estan amagatzemades per interès privat i s'han de pagar. I és molt possible, i això és un gran dilema, diguéssim, bueno, que tanqui Twitter no, però que Twitter perdi la memòria, sí. Llavors...
Això ve a tomb perquè va haver-hi tot un caos de final de setmana a Can Twitter, perquè, en fi, Elon Musk havia demanat...
Twitter?
A Can Twitter, sí.
Can Elon, a Can Musk.
A Can Musk. Perquè Elon Musk havia demanat als treballadors que si no estaven disposats a duplicar les hores, doncs que anessin passant, i uns quants van anar passant, no? I llavors va tancar oficines fins dilluns i a veure què passa dilluns. Però enmig de tot això va tenir la idea Elon Musk ahir de fer una enquesta com una, bueno, una votació democràtica per veure si tornava o no el compte Donald Trump.
Un referèndum,
sí senyor, sí, sí. Un referèndum. I ha sortit que sí, amb un... Espera't, és que he de dir exactament 50... A més, molt fins i tot estranyament igualat. 51,8% sí, 48,2% no. I ha dit, el poble ha parlat, Vox Populi, Vox Dei... reinstauro el compte de Donald Trump. I efectivament aquesta matinada l'ha reinstaurat, l'anava a buscar ara perquè crec que no hi ha... No, hi ha hagut, no hi ha hagut piulada.
Però era Vox o Real... Vox?
Real Donald Trump torna a tenir els seus... en fi, torna al seu compte, i de fet no sé si tenim document, perquè crec que aquesta matinada fa poca estona ha pogut ha parlat ja Donald Trump sobre aquesta qüestió en la setmana que per cert es presenta, ja ha anunciat que es presenta a les eleccions, i és això que ha dit ara. I'll be saying that, but I hear we're getting a big vote to also...
He rebut molts vots per tornar a Twitter. Jo no ho veig necessari perquè no tinc cap motiu per tornar-hi. Tenen molts problemes a Twitter. Ja veieu el que està passant.
O sigui, ha fet una declaració fora de Twitter per dir que no té previst tornar a Twitter. Perquè
quan
ja té
les seves eines...
Home, de fet, normalment hi havia vegades que no, la majoria de vegades no feia declaracions públiques, sinó que les feia per Twitter, i ara fa una declaració pública per dir que no torna a Twitter. Bueno, ell diu que es queda la seva Truth Social, que és la...
Perquè ell protecciona la seva pròpia
xarxa social.
Que no està funcionant gaire, per cert.
Home,
Bueno, tenia molts seguidors, no? No se sabia ben bé què passaria. Que és veritat que això del truc social aquest no... La gent està buscant d'altres, no? Tothom està Mastodon, ara, i d'altres...
Per què em deixeu sol, a mi?
Ves a Mastodon, com més aviat comences...
Jo no vaig enlloc, ja.
Com més aviat comences, Antoni...
Jo vull morir aquí, a Twitter.
Digitalment.
A Twitter ja em
quedo. Pots convocar dos Camp Nous, eh? És molt bèstia, eh?
Sí, sí, sí.
No, no. Hi ha una regla... Hi ha una regla... A les xarxes socials hi ha una regla...
La meitat són enemics, vull dir...
Hi ha una regla a les xarxes socials, que és que sempre pots mobilitzar el 10%. Això és veritat, eh? Sempre pots mobilitzar, podries mobilitzar al voltant del 10%. És a dir, si el Baños de Mà digués...
20 mil tios, eh?
Fai, és molt, eh, en el seu cas. Fai una cosa, tal, puc mobilitzar. Podria mobilitzar un entorn al 10%. 21.000 persones, que d'unidó, és una, no, no, una manifestació
petita. És un escó per Barcelona, eh?
És una manifestació...
És un escó per Barcelona, eh?
21.000? No, no sé,
no,
sí.
No,
bueno,
no, no,
una miqueta més, però bueno.
Bueno, i la família, que són bastants... La família extensa.
Era previsible, no?, que tornés Trump a Twitter. Bueno, també pensar que algú pot pensar que és una maniobra, evidentment, de generar... Això Elon Musk ho té, i ha jugat molt amb Twitter per generar moviments i provocacions. Va passar amb les criptomonedes, ara puja, ara baixa, agafa aquest, agafa l'altre, no? I el fet de generar una... De fet, ha fet un tuit de matinada, també, Elon Musk, que em sembla que era... Twitter is alive. Ah, sí, sí, això. Sí. Twitter is alive, que és una mica un crit del doctor Frankenstein.
Sí, no.
Alive!
No? No marxeu!
No és un home molt equilibrat, senyor Elon Musk.
Jo sempre diré que estem vivint l'època James Bond de la història. És a dir,
totalment.
Estem en mans de supervillians. Sí, sí, sí.
És el supervillano.
Però hi ha 3 o 4, de supervillians.
Sí. El que passa és que aquest és el més histriònic.
El que passa és que ens falta el James Bond que se'ls carregui.
I sobretot ens ha ensenyat el perill que té a la guerra d'Ucraïna i amb l'ús dels seus satèl·lits.
El Starlink. Bueno, ja, ha guanyat la guerra, mitja guerra l'ha guanyat ell, eh?
Ja, i el moment que va dir, sí, però ara això m'ho pagueu?
Bueno,
i a tothom se li va posar tot per...
Bueno, perquè estava en moment de prova premium, diguéssim.
Clar, és que és quan ens posa davant del mirall i ens diu, mireu, veieu, és que la privatització de totes aquestes coses... aquests resultats.
És que el poder sense contrapesos, des del moment que el poder és global i per això la Unió Europea té aquestes lluites amb Google i potser sigui, mira que jo, la Unió Europea no en tinc gaire fe, però potser sigui l'únic reducte que té una consciència clara de que la globalització d'espais comunicatius o d'espais, diguéssim, cibernètics té una sèrie de riscos globals tremendos. Tornar al territori, certs poders, diguéssim, aterrar-se al territori, forma part de la democràcia, perquè si és global no és democràtic.
I forma part de la democràcia també el veure que no té gaire sentit que hi hagi gent tan rica, no? És a dir, o sigui, com una limitació de, mira, vostè ha arribat fins... Ja ha guanyat tots els diners.
Rica i poderosa.
Sí, és molt curiós.
Tenen diners i dades.
A mi el que em preocupa no és que siguin molt rics. A mi
el que
em preocupa és que tenen el monopoli de determinats àmbits de poder.
I el que és pedir metge...
Això fa perquè són molt rics. És a dir, que aquest senyor, per exemple, sigui principal proveïdor de la NASA i que no hi hagi d'altres i que... Això és una cosa que
queda... Bueno, de James Bond.
Quedes molt xocat. I que aquest senyor pugui comprar Twitter per una rebequeria que va ser literalment això, és a dir, va tenir una rebequeria, es va emprenyar molt als moderadors de Twitter perquè estaven cazant els seus amics, literalment massissis, i va dir, jo compro Twitter. I després no s'ho va poder fer enrere. Que ell volia... Ell ja no volia pagar-lo. Ell ja no volia pagar-lo i van dir, no, vostè ja ha dit que compra Twitter, s'ha compromès i, per tant, l'ha de comprar. I ara està fent coses estranyíssimes, ningú no sap cap a on va. Alguns diuen que pot ser estratègia, però jo veig una mica un nico al volant, no? Perquè és una cosa... Està fent fora gent que cuida codi, vull dir que pensem que Twitter... pot apagar-se, diguem-ne, perquè està fent coses que porten cap aquí. És a dir, si tu acomiades tothom que està curant els servidors, pues el que pot passar és que deixin de funcionar aquests servidors.
Sí.
I aquest tipus de coses. I és un problema d'això, és un problema de que hi ha un cert límit que no es pot... Que les democràcies no poden permetre...
I aquí hauríem de començar ja a replantejar els termes, que jo és una obsessió també meva, de dir-li xarxa social a tot això. És a dir, xarxes sí, socials no, perquè la propietat... És a dir, són clubs privats, massius. Però que siguin massius no vol dir que siguin populars. ¿Vale? I que siguin gratis no vol dir que siguin, diguéssim, també populars ni democràtics. Són clubs privats, amb regles privades, recordem els mugrons del senyor Zuckerberg.
Bueno,
cap algun problema adolescent...
Socials.
Què?
que social en el sentit que l'utilitza molta gent.
Sí, però nosaltres hem arribat a creure que el dir-li xarxa social ens pertanyia.
Ah, no, clar que no.
Genera la il·lusió de...
I, de fet, tenen un sistema jurídic propi, perquè li diuen polítiques, però hi ha uns tribunals que cancelen, expulsen i deixen entrar al club per una sèrie de regles, diguéssim, fora de la legislació nacional d'on sigui. És a dir, són poders privats amb jurisprudència pròpia que nosaltres ens hem fet la imaginació de que
controlen,
són socials.
I controlen una cosa
són
que és molt important.
I no ho són.
I controlen una cosa que és molt important, que són infraestructures digitals per infraestructura.
No. És a dir, hi ha res més sòlid que internet.
Clar, és a dir,
no hi ha res més físic
que internet. Que hi hagi unes que les infraestructures per on nosaltres ens fem servir per comunicar-nos, per enviar missatges, per estar amb nosaltres, que això sigui privat, bueno, pues genera aquests problemes que estem veient ara.
Bueno, el port digital que s'ha fet aquí a Barcelona, que s'inaugurava fa unes setmanes...
El cable submarí.
El cable submarí.
Que arriba fins a Sant Adrià de Besòs.
El propietari del cable, no de la... El que sí que, no de la, de la recepció, però el propietari, el que ha pagat el cable...
És Facebook. L'autopista,
diguem. Meta, diguéssim,
jo crec que,
no?
Jo crec
que passa que després sí que és veritat que hi ha una empresa público-privada que gestionarà tot això.
Però jo crec que el que genera la il·lusió de xarxa social com a xarxa més democràtica i on tots tenim més opcions de participar són precisament els líders d'opinió. El fet que tu puguis tenir Ada Colau o Donald Trump
Antonio.
O Antonio Baños i posar-li un tuit i et contesti. Que en el fons és pervers, perquè tu et penses que pots tenir un diàleg amb la teva alcaldessa i el que està passant és que aquesta alcaldessa el que no vol és contestar els periodistes.
Sí, no,
clar, exacte. Ada Colau,
i té un community manager que
la Colau va marxar de Twitter.
Però quan va començar ho feia a Facebook. Sí. En comptes de fer una roda de premsa, us farà un comunicat a Facebook.
Sí.
Ho fan tots els polítics.
Sí,
eh?
O sigui, ara ja ho fan tots.
Però sense per aplicar-li preguntes.
Però hi ha Instagram, que és com la seva gran xarxa.
És la falsa il·lusió aquesta de, clar, jo, que sóc el veí del
quart... Sí, proper.
Puc fer-li un retuit a l'alcaldessa o puc aconseguir que em contesti.
Però
i crea aquesta falsa...
Dit això, no és tan fals, eh? Perquè jo hi ha una qüestió que sí que crec que hem vist tots, que és com molesta que repliquin a qui no ha estat mai replicat. És a dir, a molta gent que són líders d'opinió o líders polítics i tal, a Twitter i Facebook, etc., els molesta perquè diu, aquí hi ha molta gent contestant-me. És veritat que hi ha molts insults, hi ha molta toxicitat. Però també és veritat que és, home, ja està bé que et contesti alguna vegada, no?
Quan hi ha tempestes a Twitter que algunes decisions polítiques les han fet recular perquè aquella tarda Twitter estava... Cosa que també trobo d'una inconsistència política tremenda.
Absolutament.
Tu fas una presa de decisió política perquè tens més dades tècniques, fins i tot, i resulta que Twitter se rebota, doncs que se reboti Twitter.
I forces polítiques, sí, molt concretes, que reaccionen a través del que passa a Twitter.
Dos minuts per damunt de dos quarts d'11 al matí, ho haurem d'anar acabant. De seguida voleu que preses el Via Lliure. Només un darrer punt, dos coses. Una, recordar que avui fa 60 anys que es va acabar la crisi dels míssils de Cuba.
I 47.
I, bueno, 47 també es va acabar l'altra. L'altra crisi.
Ja ha començat la de crisi dels míssils.
I vull recomanar, parlant de qüestions també nuclears, l'article que ha fet avui l'Esteve Giral a La Vanguardia sobre l'incendi de Vandellós, que és una d'aquelles qüestions oblidades, 33 anys, que vam estar a prop d'una catàstrofe nuclear com la de Txernòbil, i que s'ha oblidat completament la feina que va fer una pila de gent, de treballadors d'allà i dels operaris, els tècnics, que van evitar que un incendi acabés fent un autèntic desastre aquí al costat de... Bueno, de fet, a casa nostra, efectivament. O sigui que recomano, si qui vulgui, la lectura de l'Esteve Giral avui al matí a La Vanguardia. Bé, passen 3 minuts de dos quarts d'11 al matí. Baños, ja... De cara a la setmana que ve mirem a veure com està el tema dels seguidors. ¿Vale? Ja ens ha arribat algun oient que diu ja tens un seguidor més.
Ai! Mira, jo crec que t'hem promocionat tot.
No alimenteu la meva vanitat, sisplau.
Saps com aquelles guardioles...
Don't feed the troll.
Heu vist aquelles guardioles que donaven als nens
de la caixa,
que quan tiraves una moneda t'aplaudien?
Sí,
i no
podies treure-la. No. Tenia clau.
Doncs això, una mica, cling, doncs això. Passa 3 minuts de dos quarts d'11. Demana-li a Elon Musk que et financi.
Ja et trucaré.
Va, adéu-siau, nois, que vagi molt bé. Gràcies, Ivan Guerra, Arturo Puente, Manel Manchón, Antonio Baños.
Bon dia.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Qui té un arbre o una planta té un tresor. Quina alegria dona una flor. Primavera tot l'any per emportar i també per regalar. Una planta és l'amiga que et fa companyia i l'ingredient pel benestar de cada dia. Omplim-ho tot de color verd alegria. Generalitat de Catalunya.
Estàs preocupat pel teu consum energètic d'aquest hivern? Amb la calefacció per bomba de calor i l'aerotèrmia de Mitsubishi Electric, estalvia fins a un 80% en la factura energètica. No ho dubtis. Mitsubishi Electric és la teva calefacció.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
A veure, quants anys té el seu fill?
9.
Què li passa exactament?
Doncs des de fa un temps només té ulls per les pantalles. No té ganes de fer res més, està ensupit.
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'ensupiment. Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
En els últims 6 anys a Catalunya s'han executat poc més de 73.000 desnonaments. En un 20% dels casos, en presència dels Mossos d'Esquadra, i en 601 ocasions, amb actuació del cos policial. Ara els Mossos aplicaran un nou protocol per situar les persones en situació de vulnerabilitat al centre. Ho ha explicat el Catalunya Avança, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
La policia és garantia de drets i llibertats i particularment de la gent més vulnerable, d'acompanyar a la societat en l'exercici d'aquests drets i llibertats, i aquest ha de ser, diguem, el principi que inspiri, que informi l'actuació policial. I és la manera, a més, la prevenció, la mediació, aquesta manera d'entendre la policia, la que evita que hi hagi més incidents, que hi hagi més delinqüència. I la reacció, la que no fa previsió, justament fa societats més injustes.
A més, es posarà en marxa la unitat d'intervenció en l'habitatge per facilitar a totes les àrees policials els recursos socials de què disposen.
Dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó.
10:36. Oleguer Preses, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Oleguer va deixar de ser futbolista professional fa ara 11 anys, quan en tenia 31. Després d'haver jugat 6 temporades al Barça, va guanyar 2 lligues, una Champions, 3 temporades més amb l'Ajax d'Amsterdam, a Holanda, va ser campió de Lliga. Avui, l'Oleguer Preses, entre altres coses, forma part d'un projecte de futbol formatiu per nens i nenes que hi ha a Sabadell i que es diu Escola de Futbol La Caserna. És un projecte, com diuen ells mateixos, lluny de l'ambient de competitivitat i exigència enfocada que envolta el futbol i l'esport federat en general. No formeu futures estrelles del futbol, Oleguer?
No, no és l'objectiu.
No és l'objectiu. Ni la manera de treballar, ni és...
No, vull dir que això, una mica com has dit tu la presentació, veiem, no?, que en realitat les escoles de futbol cada vegada són menys formatives des d'un punt de vista humà i tenen molt més de tecnificació, especialització i focades al rendiment, i creiem que això és un perjudici pel benestar dels infants, que no estan al centre de l'activitat en la qual estan participant, sinó que l'únic que importa és guanyar. Llavors, doncs, nosaltres volem fugir de totes aquestes dinàmiques i, doncs, intentar acompanyar els infants en totes les seves necessitats i respectant les seves capacitats i les seves habilitats, doncs, de cada un, que són diferents en cada moment.
Després m'agradarà preguntar-t'ho per tot el projecte en si, però clar, tu sí que et vas formar competitivament.
Sí, totalment. I evidentment, no, tot això és un bagatge que vas acumulant i coses que vas veient i que no t'agraden, doncs les intentes canviar, no?
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te abans que ens hi posem amb tot el projecte, perquè tinc molt interès, perquè crec que hi ha una cosa que passa, com que avui comença el Mundial de Futbol de Qatar, segurament és l'antítesi complet del projecte que esteu fent vosaltres. No sé què en penses d'aquest Mundial, Oleguer.
Doncs que és una vergonya, la veritat, que s'acabi fent, que és una vergonya tot el que ha portat fins aquí i com s'hi ha arribat, que tots aquests que van repetint que no es barregi esport i política són els primers que han fet, no, una aposta política per portar el futbol a Qatar i utilitzant, doncs, tots els mitjans possibles. No? Hi ha acusacions de corrupció, hi ha acusacions de, bueno, no, de tràfic d'influències, amb la qual cosa... Vull dir que en realitat te n'adones que aquest eslògan de no barrejar esport i política només s'utilitza quan no els interessa els que estan manant, no?
L'esport és política?
Sense cap mena de dubte.
Sempre?
Sempre. En realitat jo crec que és difícil deslligar-se de la política amb qualsevol cosa que estiguis fent. Vull dir que tot està vinculat amb la societat i, per tant, la societat es fa política, vulguis o no. El que podem dir és si ets partidista o no ets partidista, si, no? Vull dir que, quin grau polític tens o no, però vull dir que intentar deslligar una cosa com si estiguessis en una bombolla aïllada de tot el teu entorn crec que no és possible en el món actual.
Diries que és més criticable aquest Mundial que d'altres? Perquè sempre... A veure, per exemple, ara vull fer memòria que el 2022 és el Mundial de Qatar, el 2018 va ser el de Rússia, però hi ha episodis històrics com el Mundial d'Argentina en plena dictadura, no?
Sí, sí, per això. Vull dir que en realitat s'està fent molt soroll i està bé, i més que se n'hauria de fer, no? Jo crec que a vegades també tinc la sensació que des de l'esquerra política, diríem, els partits de l'esquerra, organitzacions de l'esquerra, s'ha abandonat el món del futbol, diríem, no? Com a una cosa que no interessa, i en realitat per mi és com també una pena que hi hagin tantes poques veus crítiques, diríem, ara mateix, o que s'hagi pogut crear tan poc estat d'opinió crític entorn al Mundial de Qatar. Vull dir, evidentment, jo crec que han aparegut, doncs això, no?, reportatges periodístics i elements, no?, molt interessants, però no s'ha creat un estat d'opinió on la gent, no?, com en altres països, realment pugui estar pressionant, diríem, els seus futbolistes, els seus equips, on els propis equips es vegin obligats a fer declaracions. Aquí ningú diu res, van allà, jugaran, tornaran i no passarà res, diríem, no? Llavors això em sembla que és una pena.
M'ha agradat molt aquest punt. M'ha interessat i vull saber més el que deies ara. L'esquerra ha abandonat una mica... no sé si la batalla mediàtica, narrativa, sobre el futbol, perquè que ho consideres des del teu punt de vista que ho veuen com una cosa, hosti, clar, és que és molt... és l'opi del poble, no? Això no va amb nosaltres, no, el futbol?
Sí, aquesta és la sensació que tinc, vull que potser m'equivoco, però vull dir que si no, doncs... crec que si no l'ha abandonat, doncs no, hi ha alguna cosa que no està fent bé, perquè no és capaç de generar estat d'opinió amb un tema tan flagrant com és el cas d'aquest Mundial, diríem, no?
Sobre aquest punt... d'altra banda, aquest Mundial de Futbol, tinc la impressió també que és com un símbol de cap on ha anat el futbol, no sé si a les últimes, diria, dècades, dues dècades, no? Ha anat cap aquí? Aquest mercantilisme, el negoci absolutament desaforat...
Sí, sí, sense cap mena de dubte, no? Perquè jo crec que cada vegada més, doncs això, o el que menys importa és l'esport en si i el que més importa és la rendibilització d'aquest espectacle que s'està intentant vendre, no? Des de que això, doncs els estadis passen a tenir noms comercials, des de que, doncs això, s'intenten crear superligues, des de que es volen fer gires no focalitzades en preparar bé una temporada, sinó en obtenir rendiments econòmics. Per tant, crec que tot el que estem veient és aquesta mercantilització que estaves dient, no? I com convertir aquests clubs esportius en empreses i, per tant, rendibilitzar-les al màxim. Mm.
No veuràs res del Mundial?
No, però ja he comentat altres vegades, que en realitat no el veuré, o no sé si el veuré, diríem, vull dir que no és vull dir que, evidentment, que estic pel boicot, diríem, però no és un boicot volgut, diríem, i que decideixo ara mateix, sinó que en realitat mai m'han interessat les seleccions. Evidentment, jo crec que tothom ja sap que no tinc cap mena de pressa per la selecció espanyola i, per tant, doncs això, mai m'he vinculat a aquest tipus d'esdeveniments.
Mm. Si haguessis volgut, haguessis pogut jugar al Mundial, tu, voler?
Això li hauries d'haver preguntat al seleccionador en aquell moment, però...
A Luis Aragonés.
Això mateix.
Mm. Però tampoc, fins i tot esportivament, com a nen enamorat del futbol, no haguessis pensat, ostres, encara que sigui, que van contra els meus principis, que no tinc un carinyo especial a la selecció espanyola, etc. Haver-hi jugat com a competició, com a aquest gen competitiu que segur que tens?
Sí, però a mi m'ha agradat sempre vincular-me, no, a allò que estic fent, i en aquest cas no m'hi sentia gens vinculat. Evidentment, si em diguessis poder competir un Mundial amb la selecció catalana, doncs clar que m'hagués agradat. Però...
Si haguessin hagut seleccions catalanes, sí que haguessis volgut.
Sí, clar, no? Si tens una vinculació emocional amb l'equip en el que estàs, i per tant sí que m'hagués agradat, però això, no? amb un equip, diríem, en el que no hi tens aquesta vinculació, crec que és més lògic i més interessant que doncs, persones que sí que sentin aquesta vinculació doncs, hi participin.
Et continua interessant el futbol d'elit? O t'hi has desconnectat en aquests 11 anys que fa que ja no jugues?
M'hi he anat desconnectant. O sigui, evidentment, no et dic que no miri mai res, però sí que... No? Això que deies, aquest nen petit que havia mamat, diríem, futbol a tota hora i això, doncs cada vegada... doncs em va interessant menys, diríem, o i bloquejo menys coses, diríem, per poder veure un partit, diríem, saps? Mm.
No tens l'emoció infantil del Barça.
Exacte, no? Vull dir que si em va bé i o hi ha partits concrets que m'interessen, doncs sí que els intento veure i els segueixo, però això, no des d'aquell punt de seguiment del dia a dia de què passa al club.
L'Oleguer, que té 42 anys ara, amb 31 plega del futbol, vas trencar en tots els aspectes, és a dir... desenganxar-se de l'esport d'elit, però també de tot el que implica?
Sí, quan plego, en realitat, plego una mica cremat, és a dir, que són molts anys de mantenir unes rutines i unes dinàmiques que, vulguis o no, són exigents i que t'impedeixen fer moltes altres coses que doncs, jo tenia ganes de fer, i, per tant, quan ho deixo és allò de, bueno... per fi, no?, respiro una mica i tinc tot el temps aquest per poder fer totes aquestes altres coses. Però sí que és veritat que amb el pas del temps, això, me n'adono, no?, que a mi el futbol m'agradava molt i que en realitat doncs, hi havia elements que no m'agraden i que són aquests elements els que havia d'intentar doncs, canviar per poder-me relacionar amb el futbol i aquest esport de manera diferent.
Clar, o sigui, és molt maco això que estàs dient ara, perquè el futbol et continua agradant i és una passió de la teva vida, suposo, intueixo,
sí.
Però és una gran contradicció respecte al que feies, que era professionalment dedicar-t'hi en un entorn que té totes aquestes, no?, aquests elements, no sé com dir-ho, però elements que xoquen contra probablement la teva ideologia. És una contradicció per tu, va ser-ho, ser futbolista d'elit?
A veure, és una contradicció. Sí, és una contradicció, evidentment, que és una contradicció, però en realitat dues coses, no? És a dir, jo crec que les contradiccions en realitat són interessants perquè et fan plantejar coses i també et fan, doncs, bueno, anar avançant a partir d'aquesta perspectiva crítica i intentant veure doncs, com i què fer en cada moment. I en realitat, quan estàs allà, doncs, aquesta contradicció, en realitat, tu el que estàs fent és jugar a futbol. Vull dir que evidentment, quan agafes més perspectiva o t'ho mires més des de lluny o amb més tranquil·litat, doncs, pots prendre més consciència o no prendre més consciència, perquè semblaria que en aquell moment no fos conscient d'aquesta contradicció. Però, bueno, no? És a dir... en aquell dia a dia doncs tu vas fent el que t'agrada, que és jugar a futbol, i et despreocupes una mica de tot l'altre, no? I fins i tot utilitzes aquesta contradicció per poder, doncs això, donar veu a lluites que et semblen interessants, això, no? Opinar sobre temes que creus que és important opinar. Per tant, aquesta contradicció també la vaig intentar utilitzar com a mitjà per denunciar coses.
Aquest amor o aquesta passió pel futbol que tens des de petit és la que estàs traslladant ara sent entrenador o dirigint o gestionant aquest projecte que es diu Escola de Futbol La Caserna?
Si més no, ho intentem. Sí, hi posem moltes ganes, molta il·lusió. Intentem, doncs això, no? Que els nens i nenes que participen s'ho passin bé, que és el nostre màxim objectiu. I a partir d'aquí, això, doncs hauran de ser ells els que diguin si realment doncs, ho aconseguim o no ho aconseguim.
Segur que, ja, prou la que segur que és impossible que quan estàs entrenant-los i veient-los jugar no pensis, hosti aquest igual, si volgués, si anés... Perquè tu tens l'ull del futbolista que ha estat, no? No et passa pel cap,
no? No em passa gaire, no? Evidentment, saps veure qualitats... en les diferents persones que participen, però intento focalitzar molt en les diferents qualitats que apareixen, no? Vull que a vegades busquem, no?, aquest patró del futbol professional i en canvi aquí valorem moltes altres coses, no?, com pot ser el treball en equip, el companyia, no?, la companyonia, diríem, que, o com ajuden els seus companys, valorem, no, elements molt més humans i no tant des d'un punt de vista futbolístic. I llavors, doncs, l'altre, si bé, i aquest nen o nena decideix, doncs, buscar altres solucions o altres entitats que li puguin donar, doncs, aquesta part més competitiva, doncs, em sembla estupendo, diríem.
Qui són les criatures que venen? Perquè són bastants, ja, no?
Sí, ara mateix som uns 120, 120 i pocs infants, i això, doncs, pots imaginar que hi ha moltíssima diversitat.
Mm. Però no és un perfil concret, no ho vau muntar per acollir determinades persones o no, si pot apuntar tothom, com funciona?
Sí, és un espai obert, això, que evidentment té les seves limitacions per l'espai que tenim i pel número de formadors que som, diríem, però vull dir que si hi ha plaça en el grup que et toca, t'hi pots apuntar. I quan dius com ho vam crear, doncs això, a partir de l'antiga casana de la Guàrdia Civil, que era un espai abandonat d'aquí Sabadell, doncs els fills i filles de les persones que participaven d'aquestes activitats, doncs espontàniament estaven les tardes jugant aquí en el pati de la caserna. Llavors, doncs això, vam començar, bueno, vam comentar-ho amb les famílies i vam voler donar-li forma, i d'aquí, no, d'aquests 8 o 10 infants que van començar jugant, doncs fins avui, aquests 120...
Se t'ha anat de les mans?
Sí,
dels 8-10 a un centenar llarg.
I encantats, no? La veritat que estem molt contents, diríem, perquè això, d'aquests 8 o 10 n'hi ha uns quants que continuen i veus també aquesta evolució i aquesta, bueno, no? Aquests aprenentatges que han anat agafant al llarg d'aquest temps, i és de les coses que ens fan més feliç.
Vaig a incidir en una contradicció aparent, d'acord? A l'escola dieu que us allunyeu de la competitivitat. El que passa és que la competició és un motor de l'esport bàsic. És a dir, quan tu jugues, no sé si per guanyar l'altre, o com a mínim ser millor que tu mateix ahir, diguem-ne, no? Com s'allunya de la competitivitat sent esport?
Sí, potser no està ben expressat, perquè com tu has dit, no? És a dir, jo crec que no fugim d'aquesta competitivitat que ens permet esforçar-nos, ens permet millorar, no? Aquesta cultura de l'esforç ens sembla que és interessant potenciar, però sí que a vegades, no, aquesta competitivitat mal entesa et porta a voler guanyar per damunt de tot, no? Llavors, allà, i tenim molt clar que no es poden fer trampes, tenim molt clar que cal respectar el rival, que cal respectar les normes, tenim molt clar, no, que perdre és una possibilitat, perquè a vegades els altres són millors, no? I això, a vegades, no, en segons quins entorns, tenim la tendència a tirar la culpa, no, a l'àrbitre, o a no veure en nosaltres què podem millorar, sinó això, no, és culpa dels altres, no?
Llavors, els pares més que els nens?
Bueno, no, crec que jo ho he vist també amb nens, i nens i nenes. Vull dir que és això, crec que és una fugida endavant, diríem, que està bastant extesa en la societat actual, i procurem, doncs, fer aquesta mirada cap endins i més enllà del resultat, veure si nosaltres, doncs això, podem estar contents de l'entrenament o del partit que hem fet, diríem, no? I aquesta és la part que ens interessa, si podem, tenim coses a millorar, com les millorem, i buscant les bandes positives del nostre joc.
Sí, de partits en jugueu. Hi ha competició o no?
No hi ha competició dins d'una lliga federada, diríem, ni del Consell Escolar, però sí que intentem, doncs, buscar 2-3 partits amistosos al trimestre. O sigui que sí,
2-3 partits amistosos al trimestre?
Intentem, sí.
I no us demanen més, els nanos?
Sí, però també hi ha una part de famílies...
Oleguer, que... vull jugar més.
Exacte. Això dels nens i nenes és una frase recurrent. El que passa que també les famílies, doncs, no volen tenir els caps de setmana lligats, i ho entenem perfectament, i em sembla que és totalment lògic, no? Perquè també, com a crítica, diríem, no, el model actual d'especialització i d'enfocament al rendiment, no? És a dir, que amb edats molt primerenques estan entrenant 2-3 dies a la setmana, caps de setmanes ocupats, no? I en realitat creiem que tenen edats per estar amb la família, per gaudir, per fer moltes altres coses que no sigui només estar focalitzats en el futbol.
Ells saben qui ets, Oleguer?
Jo, hi ha de tot, diríem, eh? Vull dir que, evidentment, hi ha aquí, doncs, els més grans, potser, no et diré que m'han vist, però, bueno, doncs...
És difícil, no?, perquè ara ja, sí. De l'època del Barça, doncs, farà 14-15 anys, vull dir, sí. Que no...
Però, bueno, doncs, hi ha qui sí que ho sap, hi ha qui el pare o la mare li diu, i hi ha qui no ho sap i no li interessa, diríem, no?
Però, vull dir, oi que deuen ser, no sé fins a quina edat teniu, però igual no saben qui és Ronaldinho.
Bueno, clar, els més grans, no sé si jo crec això que deies, si tenen 15 anys, per tant...
15 anys,
per tant,
si no van néixer en aquell moment.
Exacte, no, crec que no poden ser conscients de qui era, però bueno, doncs sí que tenen com inquietud o interès, diríem, i han anat buscant coses, dir que segurament sí que et sabrien dir qui és.
No t'han preguntat per la final de la Champions, que guanyeu, que ets titular contra l'Arsenal, no et diuen, escolta, com va ser allò?
No, la veritat és que parlem poc de la meva experiència, que ja m'agrada.
Sí, però o sigui, t'incomodaria que t'ho preguntessin, que entressin gaire en el tema?
No, que no tinc cap mena de problema en parlar d'aquella època, que, però sí que a vegades, no? Aquesta, normalment quan hi ha aquesta aproximació és des d'un punt de vista d'idolatrització, diríem, uh-huh. de crear ídols, diríem, en les persones, que és una cosa que a mi no m'agrada, no? I intento fomentar o fer veure, diríem, que tan interessant és el que he pogut fer jo com el que pot haver fet, no? el meu veí. Del carrer.
Clar, és que, és que això és interessantíssim, perquè clar, tu vas formar part d'un equip que la gent es va estimar moltíssim, fuges de la idolatria, però igual hi ha nanos que han tingut el teu pòster a l'habitació, o que s'han comprat la teva samarreta, m'explico?
Sí, però en realitat, no, aquesta és una de les coses que critico, no? Vull dir que aquesta exposició pública d'una cosa que estàs fent, que en realitat és xutar una piloteta, no? I el valor que se li dona... I això, no? Aquesta també, no? Per seguir criticant una mica el model del futbol actual, diríem, no? Aquesta individualització d'un esport col·lectiu, no? És a dir, vinga, anem a buscar el millor jugador, anem a buscar el màxim golejador, anem a buscar el porter menys golejat, no? Quan en realitat és tot un treball d'equip, diríem, no? I un sense els altres no seria possible. Doncs això, no? Com que intento fugir d'això, bueno, no? Totes aquestes expressions de... no, d'idolatrització són coses que no m'agraden, perquè en realitat, vull dir, també te n'adones, no, que agafes una persona com a ídol i després segur que et decepciona, vull dir que
això, home, no? Hi havia aquest llibre que vam fer del Toni García Ramón i que es diu Mata tus ídolos, perquè normalment la majoria de gent que admires tenen una part execrable insuportable, no?
Bueno, o tots tenim les nostres contradiccions i a vegades, no, quan els converteixen en ídols no se't presenta la part, una altra part d'aquesta persona que dius, ostres, doncs això no m'hi sento identificat, no? I...
Et queden amics d'aquella època o què?
Sí, considero que sí, diríem, el que l'altra cosa és que mantingui
la relació.
La relació, diríem, però sí, vull dir que va ser una època brutal, amb unes relacions personals i professionals, diríem, molt intenses, i això, i de tant en tant, quan ens hem anat trobant o hem anat parlant, diríem, doncs tinc molt bona relació amb uns quants de les persones que vaig compartir vestuari, però això, l'altra cosa és que en el teu dia a dia o en el dia a dia de cadascú, diguem, sigui fàcil doncs, anar-te trobant i quedant.
Que jo recordo que vau coincidir durant un temps amb una persona molt, amb, no sé si unes inquietuds semblants, però com a mínim que es va veure que tenia una certa connexió, que era, vau arribar a coincidir al Barça? Lilian Thuram. No? I que d'allà va sortir algunes coses, veu fer algunes coses. Clar, deu ser, efectivament, raravis és un concepte que sempre s'ha fet servir, però trobar-se algú amb qui t'assembles en un entorn com el futbolístic deu ser sorprenent, fins i tot.
Sí, però en realitat jo sempre deia en aquell moment, i dic ara també, que bueno, que no deixa de ser com un lloc de feina, no, diríem, o sigui que on tu comparteixes una oficina amb gent de perfils absolutament diversos, no? Llavors, doncs, bueno, a vegades et trobes amb gent que pensa més semblant a tu o amb gent que doncs està més allunyada dels teus plantejaments, però que això, no? Que a vegades aquesta idea que s'ha expressat molt de que, no, els futbolistes no opinen de res, no tenen interès en res, és mentida. Vull dir que nosaltres allà podíem parlar de moltes coses i simplement això, doncs, bueno, doncs des dels diferents posicionaments.
No trobes a faltar res de tota aquella època?
No, home, t'enganyaria, clar, m'encantava, o m'encanta, diríem, la part d'entrenar amb la intensitat que tenies en aquell moment, els aprenentatges que et comportava, doncs, aquest ritme d'entrenaments, sí, o sigui... O sigui, ho trobo a faltar, o sigui, ho valoro molt positivament i crec que ho he viscut molt intensament, diríem, no? No, tornar enrere ara, no sé, estic content també on estic ara, diríem, però vull dir que dir ara no ho trobo faltant en el sentit de dir no ho valoro gens, no, ho valoro moltíssim i em sento un afortunat i és una cosa que m'ha apassionat molt mentre ho he fet, però bueno, ara físicament tampoc podria, per tant...
Això t'ha de preguntar, perdona, et veig bastant igual, Oleguer, de dir 42, bueno, t'entrenes una mica, encara algun partidet podries fer.
Ni de conya. Als 5 minuts...
Ja saps que hi ha hagut problemes a la defensa del Barça durant un temps.
Als 5 minuts estaria trencat per tot arreu, o sigui que no, impossible.
Escolta, tens criatures, no sé si t'han preguntat pel futbol i si t'inquieta quan apareix el futbol amb els fills.
No, m'inquieta, perquè això, intento transmetre els valors que estem comentant ara mateix, no? Vull dir que... I en realitat cada persona és diferent i ja està, i cada una haurà de seguir la seva vida o el que li porti la vida, diríem, no? Vull dir que no pretenc condicionar-los ni cap a una banda ni cap a l'altra, vull dir que si tenen interès les acompanyarem el que pugui, i si doncs no li tenen interès, doncs no passa res i farem altres coses, perquè en realitat les intento acompanyar en tots els àmbits de la seva vida.